Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Tema del dia.
Avui parlem amb Elisenda Rovira. Ella és la responsable de l'anuari Mediacat. I precisament avui es comença el Verkami per finançar aquest projecte que destapa els silencis mediàtics. Benvinguda, Elisenda.
Hola, gràcies.
El que feu és posar silencis mediàtics a l'agenda periodística fent reportatges d'investigació. Explica'ns quin és l'objectiu de l'anuari Mediacat.
El nostre objectiu amb l'anuari és detectar aquells temes que considerem que estan silenciats pels mitjans de comunicació corporatius, que no han ocupat l'espai en l'agenda pública que haurien d'haver ocupat, que no han estat a cap portada de diari ni han obert cap informatiu, tot i que són temes rellevants que nosaltres pensem que la societat ha de conèixer. I, per tant, doncs, el que fem és encarregar aquests temes a diversos periodistes perquè els investiguin i els tractin en profunditat i després els publiquem en paper en aquest recull, en aquest anuari que distribuïm tant als mitjans de comunicació perquè també es facin ressò d'aquests temes com entre la gent que hi estigui interessada.
Com neix la idea de fer aquest anuari?
Aquesta idea va néixer ja fa 7 anys, aquesta és la 7a edició, i neix a partir de l'Observatori Mediacat, que és aquesta iniciativa del grup Barnils, que el que fa és analitzar com els mitjans tracten doncs, qüestions rellevants des d'una mirada crítica. No? El que vam veure és que, a banda de fer aquest anàlisi de què feien els grans mitjans a l'hora de tractar certs temes, també volíem ser propositius i volíem nosaltres oferir un producte tractant aquells temes que consideràvem rellevants i que veiem que no es tractaven i fent-ho doncs, amb context, amb profunditat i fer una feina periodística amb temps i amb una mica de perspectiva, no? Que és una cosa que, amb aquest ritme frenètic que trobem en el funcionament de les redaccions de molts mitjans, doncs és complicat que els periodistes puguin tenir tant temps per investigar un tema com nosaltres donem als nostres periodistes perquè ho facin. De fet, l'anuari s'inspira en un projecte de la Universitat de Sonoma dels Estats Units que es diu Project Censor, que fa més de 40 anys que funciona i que cada any detecta els temes més censurats als mitjans dels Estats Units.
Des de Mediacat analitzeu què fan els mitjans, per tant, i des de l'anuari què no fan els mitjans. Com ho feu per trobar aquests silencis mediàtics?
Doncs el que fem és, primer de tot, revisar els propis mitjans, repassar l'hemeroteca, repassar els principals informatius, perquè de vegades doncs, hi trobem silencis cridaners, valgui la paradoxa, i perquè de vegades també hi trobem qüestions que es tracten molt de passada, que són potser un breu allò puntual un dia en una pàgina interior d'un diari, però que dius, ostres, aquí realment hi ha un tema i això s'hauria de tractar en profunditat i s'hauria de posar sobre la taula perquè formi part de l'agenda com un tema principal. No? També detectem aquests temes parlant amb entitats, amb moviments socials, amb col·lectius, que doncs, ens expliquen amb casuístiques en què ells es troben, ens remeten a casos que no han estat tractats als mitjans i que nosaltres creiem rellevants. No? Per exemple, doncs, l'any passat vam parlar del suïcidi d'una interna a la presó de Brians després d'haver estat molts mesos en situació d'aïllament penitenciari, que és un règim en què els presos i les preses estan 21 hores al dia tancats a la cel·la sense sortir només una vegada, i nosaltres vam contribuir també amb la gent del Centre de Lluita pels Drets Humans i d'altres entitats a posar això sobre la taula i que es parlés de l'aïllament penitenciari. No? És un exemple, per exemple, de temes que hem treballat en conjunt amb l'ajuda d'altres entitats.
Precisament, cada any publiqueu 12 temes, 12 reportatges. Aquest any n'hi ha 3 que ja han estat publicats.
Mm-hmm. Sí, aquest any el que vam veure és que primera volíem integrar més els dos projectes, el que és l'Observatori Mediacat i el que és l'anuari. I també volíem que aquests temes poguessin tenir un impacte al llarg de l'any. Presentar 12 temes silenciats una vegada a l'any creiem que és important perquè suposa doncs, una cita que gairebé doncs, la gent espera, no ja? Però sí que treure els temes de manera més espaiada també ens permet que tinguin un major impacte als mitjans que no pas si en traiem 12 de cop. Per tant, estem explorant també amb les possibilitats que ens dona això, el fet de publicar temes a la web, vam publicar també a principis d'any un especial sobre aïllament penitenciari, amb vídeos en 360 graus d'una sala d'aïllament, i una sèrie de coses que al paper, evidentment, no podem treure, no? Per tant, intentem treure el millor que podem de, tant del format digital com del paper.
Com abans comentaves, no, un dels temes que vau posar l'any passat sobre la taula era el tema de l'aïllament, que ens va portar un munt de notícies després de que sortís a l'anuari durant el final de la temporada passada, i un dels temes que heu tret aquest any ha acabat també amb la dimissió de, del director general de DGAIA per uns diners que es pagaven no, a aquestes fundacions del tercer sector amb lloguers a empreses que eren com elles mateixes. Porteu 81 reportatges, 7 edicions. N'heu destapat molts de temes silenciats que han tingut conseqüències, oi?
Sí, nosaltres ens agrada dir que precisament fem aquest periodisme que intenta fer investigació, intenta treballar els temes en profunditat i posar noves qüestions sobre la taula precisament perquè passin coses, no?, com aquestes. De fet, després de parlar de l'aïllament, del cas de la Raquel, d'aquesta interna que es va treure la vida, i d'altres casos de presos que han estat en aïllament per un període de temps molt més llarg del que els experts recomanen, si és que en recomanen algun, perquè de fet està demostrat que una persona que està en aïllament més de 14 dies, això li provoca conseqüències psicològiques negatives que són irreversibles, no? I fins i tot Nacions Unides ha advertit contra l'aïllament prolongat que seguim tenint a les presons del nostre país. Llavors, aquest tema de l'aïllament, com deies, és un exemple que va provocar de moment conseqüències en la creació d'un grup de treball al Parlament, on es va debatre sobre l'aïllament a Catalunya, i els seus responsables doncs, van haver de donar explicacions davant dels grups polítics, no? Que bé, les conseqüències o les conclusions d'aquest grup no van anar en la línia de prohibir l'aïllament al nostre país, però sí de posar-li com un major control i com a mínim haver l'oportunitat de fer aquest debat. L'altre tema que comentaves, que és aquest que vam treure fa pocs mesos, que va investigar el Ferran Moreno, és, com deies, doncs una investigació que el que fa és veure com hi ha diverses fundacions sense ànim de lucre del tercer sector que reben diners públics per fer serveis socials per la Generalitat, que en algunes d'aquestes, concretament dues, que sapiguem, els directius de la pròpia fundació tenen una empresa paral·lela formada pels mateixos directius que el que fa aquesta empresa és que lloga els equipaments on es fan els serveis a la fundació, és a dir, les cases d'infants on hi ha infants en acollida són propietat d'una empresa que alhora els lloga en aquesta fundació que ofereix els serveis a la Generalitat i els directius de l'empresa i els de la fundació són els mateixos. Això afectava la Fundació Salut i Comunitat, que treballa en l'àmbit de en molts àmbits, però concretament això afectava, entre altres, a l'àmbit de les persones amb drogodependències i en el cas de la Fundació Passi afectava a les cases d'infants en acollida. No? Llavors, precisament el director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència havia estat vinculat o era membre, era directiu d'aquesta fundació abans d'accedir al seu càrrec. Llavors, després de la publicació d'aquest reportatge, hi va haver doncs, diversos mitjans que van fer ressò, hi va haver doncs, un cert terratrèmol polític que va acabar amb la dimissió d'en Ricard Calvo, tot i que, segons el govern, aquesta dimissió es deu a motius personals i no té res a veure amb la publicació. Però, vaja, en qualsevol cas, nosaltres creiem que és important posar aquests temes sobre la taula i mirar, doncs, de, com a mínim, que la societat i els mitjans en puguin tenir coneixement.
Recordem-ho, també vau destapar el tema de les subvencions de la Generalitat a l'Opus Dei, per exemple, és a dir, que és un recorregut molt llarg i aquest any l'anuari arribarà abans d'hora, veritat?
Abans d'hora o després, depèn de com tu miris. El que vam fer és fer una reflexió general sobre el paper que tenia l'anuari, no?, després de tants anys de feina i sobre què volíem que fos, no? I llavors el que ens trobàvem és que nosaltres presentàvem l'anuari cap al mes de maig o juny, fent referència a temes que havien estat silenciats l'any anterior. Això, evidentment, ens donava doncs, uns mesos per pair, per detectar aquests silencis i per explicar-los, però creiem que és més útil veure l'anuari en el mateix any del qual estem parlant, no? Tant a nivell d'impacte com també doncs, per poder fer referència no només a aquests temes silenciats, sinó també repassar una mica doncs, quin és o quin ha estat el paper del periodisme als Països Catalans en els últims mesos. No? Llavors, en aquest 2017 tindrem, a banda dels temes silenciats, dels reportatges d'investigació dels silencis mediàtics d'aquest any. Tindrem també el que nosaltres diem el MANACS, que al final és un recull de qüestions que també considerem rellevants, que hem tractat durant l'any a l'Observatori, no? Tractaments de temes que han estat polèmics, altres qüestions que també han estat silenciades, però que no hem pogut investigar a l'anuari per capacitat o perquè considerem no tan rellevants com les que sí que hem investigat en profunditat. I a més aquest any tenim una altra novetat, que són aquests articles en profunditat que hem encarregat a periodistes experts en diferents àmbits per tal de reflexionar sobre aquests reptes que hem afrontat des del periodisme durant aquest any 2017, que està sent tan i tan complicat i tan remogut, no? A nivell d'actualitat política. Per exemple, doncs, tenim ganes de reflexionar sobre què suposa el naixement de la nova Ràdio Televisió Valenciana, sobre quins reptes tenim pendents per fer un periodisme realment feminista, quan és un tema que està a l'agenda, però que encara creiem que queden molts passos per avançar, o que hem après des del periodisme dels atemptats de Barcelona, no? Que, com sabem, doncs, la cobertura d'aquests atemptats, l'ús de fotografies de víctimes, tot plegat va generar una sèrie d'interrogants i una sèrie de debats que creiem que és bo afrontar d'una manera més reposada.
Aquestes reflexions que comentes sobre periodisme són paral·leles o potser el tret de sortida també a l'assemblea que esteu preparant per principis del mes de novembre?
Efectivament, per l'11 de novembre estem preparant, juntament amb altres organitzacions, el grup Bernils, el Sindicat de Periodistes, Sometents i diverses organitzacions periodístiques catalanes, doncs un espai de trobada entre periodistes per debatre qüestions, doncs, que ens afecten, primera com a professionals, però també afecten en general el dret a la informació de tots els ciutadans. Llavors, creiem que en un moment tan convuls i tan complicat a nivell professional, no? Perquè com sabem seguim en precarietat als mitjans, seguim havent de treballar moltíssim, de fer moltes coses que abans hi havia molta més gent per fer-les, però també tenim un problema a nivell doncs, del rol del periodisme a la societat, no? que està molt desprestigiat i que potser no sempre compleix la funció social que li hauria d'estar encomanada. Per tant, creiem que aquest serà un bon espai per debatre i per proposar accions que puguem fer des de, com a periodistes. No?
Doncs moltíssimes gràcies, Elisenda. Esperem amb ganes l'anuari i et deixem avui que amb l'engegada d'això d'Albert Camus deus estar, com m'has comentat, molt ocupada.
Sí, és un dia, sempre és un dia emocionant, però bé, ens fa content veure doncs, això, que l'anuari segueix tenint el suport de la gent, que per nosaltres és importantíssim, no només econòmicament, sinó també per veure que hi ha gent al darrere que té ganes que l'anuari surti. No? Per tant, doncs, animem a tothom que vulgui fer-ho possible, doncs, que faci la seva aportació per poder fer-lo realitat.
Doncs moltes gràcies i ens veiem a la propera.
A vosaltres, gràcies.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.